tal? Bona tarda. L'Ajuntament d'Olot no comparteix el posicionament de la Generalitat sobre la variant i Salvem les Valls no descarta portar la proposta anunciada a Ràdio Olot per Anna Bernades d'U més U als tribunals. Són les primeres reaccions a les declaracions de la responsable d'Acció Climàtica aquí a l'antena de Ràdio Olot, on defensava la proposta d'U més U per fer-hi alguna cosa i per desencallar aquesta variant.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
L'Ajuntament d'Olot valida però no comparteix el posicionament d'Acció Climàtica sobre l'1 més 1 de la variant. L'Ajuntament continua defensant el 2 més 2. L'alcalde de la ciutat ha valorat d'aquesta manera les declaracions de la secretària de Medi Ambient a Ràdio Olot.
Un 1 més 1 a mi em continua semblant, no em continua semblant una bona opció. Hem de tenir en compte doncs, que una variant de 2 més 2 doncs, dona molta més seguretat, dona molta més fluïdesa. Si a més està fet amb dos túnels, tots hem viscut l'experiència de tornar a Barcelona i trobar-nos el túnel de Bracons tancat doncs, per obres de manteniment. Si això tenim un sol túnel, passarà. Voldrà dir que aquell dia que passi que es faci manteniment, doncs tot el trànsit haurà de tornar a entrar a la ciutat.
I des de Salvem les Valls es mostren decebuts amb Acció Climàtica. L'entitat ecologista valora de manera molt crítica el posicionament del departament en relació amb la variant d'Olot. Escoltem un dels responsables de Salvem les Valls, un dels portaveus de l'entitat, és en Sergi Batllà.
Home, moltíssima sorpresa. Un departament d'acció climàtica, com diu el seu nom, seria normal que el que fes fos acció climàtica. Les declaracions de l'Anna Bernades de l'altre dia, ostres, només hi faltava aquí uns banderins aquí de celebració, de festa major, no?
Davant les informacions que va avançar Ràdio Olot, l'entitat es planteja iniciar la via judicial per frenar la construcció de la carretera olotina. És el nostre tema d'obertura d'avui, és el nostre tema de capçalera. El dia, però, té altres continguts que ens repassem ara mateix aquí, a l'antena de Ràdio Olot. I ho fem en titulars, en 4 minuts.
El dia, en 4 minuts.
L'espai cràter d'Olot es posarà en marxa al febrer i no tindrà inauguració. Ho ha confirmat l'alcalde de la ciutat.
No tenim la intenció d'inaugurar l'espai cràter, tenim la intenció de posar-lo en funcionament. Estem en un escenari Covid que no ens permet alegries de massificació de gent. El que poden ser aquestes visites segures seran visites de 25 persones i n'anem fent per tots els sectors doncs, que d'alguna manera han tingut relació amb l'espai. I bé, l'anirem visitant i tot, però no farem allò una inauguració doncs, amb unes portes obertes tots de cop perquè ens sembla que no, en aquest moment no és prudent.
En política municipal, canvi de regidors al grup municipal de Junts per Olot. Lluc Charles ha estat anomenat nou regidor d'ocupació en substitució de Gemma Pujolà. Es converteix en el regidor més jove del consistori amb només 23 anys. Aquestes són les seves propostes.
Assumeixo aquesta responsabilitat amb molta il·lusió i ganes de no només fer feina, sinó fer-la ben feta. Encara que em puguin veure massa jove, aquesta és una raó de pes per assumir aquesta responsabilitat i tenir l'oportunitat de treballar pel jovent de la ciutat, poder-lo representar i solucionar els seus problemes i inquietuds. Per acabar, que tenim molta feina per fer, els que em coneixen saben que sóc un boig lot, enamorat de la ciutat, de les nostres tradicions, dels nostres costums i, per què no dir-ho, enamorat d'aquest tret diferencial que ens representa el sol fet de ser olotins i que ens fa únics als ulls dels altres.
Canvi, doncs, de cares en aquesta regidoria, la d'ocupació a l'Ajuntament d'Olot, el dia en què també us hem d'explicar que troben una cuina il·legal en un domicili particular d'Olot on hi treballaven persones sense papers. L'obrador clandestí no tenia els permisos necessaris ni complia les mesures higièniques. El cas l'han desarticulat la policia local d'Olot i la policia nacional després de rebre diverses denúncies ciutadanes. En cultura, el nou sismògraf escalfa motors. L'organització ja ha posat dates i ha anunciat alguns artistes per l'edició transformada i transformadora d'aquest 2022. El festival vol que les creacions artístiques que s'hi representin tractin el moviment i també el paisatge. En aquest sentit, ho justifica la directora artística del sismògraf, l'Atena Busquets.
Venim d'un festival molt extens en el temps, com va ser el de l'any passat. Ho vam haver de fer per adaptar-nos a la situació pandèmica amb la que estem vivint. Una mica el que pretenem també amb el format del festival d'aquest any, que recupera els 4 dies intensius del 7 a l'11 però que té aquesta introducció el dia 2 i tindrà unes altres rèpliques tant el 24 com el 29 d'abril, doncs és una mica posar les coses espaiades tant en el temps i també en l'espai físic.
I una mica de música jazz en aquest cas, perquè arriba el primer concert de jazz a Olot de la temporada. El Turín acollirà el músic gallec Chan Campos amb el seu trio i amb el seu nou projecte que porta per títol Realismo.
Somos músicos de jazz y lo que hacemos supongo que se llama jazz, ¿no? Porque tiene un enfoque bastante jazzero. Nuestra filosofía también es que el jazz precisamente es un género abierto y permeable, ¿no? Y que precisamente nació como una música pues que abria les portes a tot tipus d'influències.
Serà la primera vegada que actuen a la capital de la Garrotxa i les entrades ja estan disponibles al web d'Olot Cultura. És temps ara pels esports. En l'actualitat esportiva us hem d'explicar que la propera estació serà Vilatenim. La Unió Esportiva Olot espera no desviar-se del camí de la victòria en el primer derbi gironí de la segona volta. No va l'abadar, diu l'entrenador Albert Carbó.
Després d'un molt bon resultat que vam assolir el diumenge passat contra el Vilafranca, ara si penséssim que ho tenim tot fet i que podem guanyar tothom, seríem nosaltres mateixos el pitjor rival. Hem de seguir amb aquesta mentalitat d'afrontar cada partit amb el màxim respecte, juguem contra aquí juguem, tots els partits són disputats, tothom està guanyant a tothom.
Paraules d'Albert Carbó aquí a l'antena de Ràdio Olot. Diu que intentarà superar el Figueres per sumar el sisè triomf consecutiu i afrontar amb garanties dos partits d'altura que venen contra el Manresa i el Girona B. Són líders els olotins i els figuerencs onzens classificats al partit en directe aquí a l'antena de Ràdio Olot.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Novetats a Catalunya, Espanya i el món. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat ferma la sentència que obliga a impartir a les escoles catalanes el 25% de les classes en castellà i ara dona 10 dies a la Generalitat per executar-la un cop rebi la notificació. El TCJ ha dictat aquest decret després de rebre testimoni del Tribunal Suprem que va rebutjar el recurs que havia presentat la Generalitat contra la sentència emesa pel Tribunal Català el 16 de desembre del 2020. Aquest procediment el va iniciar el Ministeri d'Educació del Govern del Partit Popular. Tot i que la resolució és ferma, sí que es pot presentar un recurs tècnic de reposició en un termini màxim de 5 dies. Les vacunes haurien estalviat a la sanitat catalana 227 milions en contagis i ingressos. Són les despeses evitades gràcies al menor nombre de contagis, hospitalitzacions i ingressos a les UCIs que s'han produït com a conseqüència de la vacunació massiva. Ho diu un estudi encapçalat per Francesc López de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, l'Institut Català de la Salut i la Universitat Pompeu Fabra. És el primer estudi que calcula la relació cost-benefici de la vacunació massiva amb dades observacionals. Poca gent als carrers en la primera nit sense toc de queda i amb l'oci nocturn tancat. Es mantenen la resta de restriccions vigents des del 24 de desembre, com la limitació de les trobades i també dels aforaments. En crònica internacional, Àustria aprova la vacunació obligatòria amb multes de fins a 3.600 euros. És el primer país de la Unió Europea on la vacunació contra la Covid-19 és d'obligat compliment per tots els ciutadans majors d'edat. I mentrestant a França aixecaran la majoria de restriccions al febrer, inclosa la mascareta al carrer. Al Regne Unit la mascareta no serà necessària enlloc ni tampoc el certificat Covid. En un altre ordre de coses, Espanya s'implica en el conflicte entre Rússia i Ucraïna i envia una fragata al Mar Negre. Espanya s'afegeix d'aquesta manera la mobilització d'efectius a la regió fronterera entre Ucraïna i Rússia mentre defensa una resposta diplomàtica a la crisi. Les llicències per edat del Parlament s'haurien creat per apartar funcionaris no afins. La llicència per edat es va aprovar el 2008 per unanimitat dels membres d'una mesa que presidia el republicà Ernest Benach i que estava formada també per Convergència i Unió, el PSC, Iniciativa i el PP. I el Suprem dona la raó a Airbnb que no haurà de comprovar si anuncia pisos il·legals. Els anuncis només s'hauran de retirar quan la Generalitat ho demani, però no d'ofici, perquè el Tribunal considera que la companyia Airbnb és només un intermediari. I dos apunts lligats a la música. D'una banda, mort el cantant de rock i actor Meatloaf, als 74 anys, es va fer conegut pel seu paper d'Eddie al musical de Rocky Horror Show i per la trilogia d'àlbums Bat Out of Hell. I de la seva banda, Adele anuncia entre llàgrimes que ajorna el seu espectacle per la Covid. Adele havia de fer dos concerts cada cap de setmana a Las Vegas fins al dia 16 d'abril. Ens preparem per un cap de setmana bo meteorològicament parlant.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
No hi haurà massa canvis en el temps.
Divendres, dia de sol, de vent, de matinada encara alguna gota cap a la Costa Brava Sud, cap a la Selva, i la veritat és que aquest anticicló tornaria per llarg i, a més, per fred, perquè al passar la pertorbació el vent del nord s'instaura amb més potència i tornarà a caure la temperatura. Això vol dir que, sobretot la nit de divendres a dissabte i el cap de setmana, les nits tornaran a ser fredes, amb fortes glaçades, però això sí, amb temps estable i amb aquest vent del nord.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ha estat una de les notícies d'aquesta setmana que ha avançat Ràdio Olot la proposta de la Generalitat de mantenir l'1+1 sobre la variant d'Olot. Doncs bé, ja ha tingut resposta a les paraules d'Anna Bernades. L'Ajuntament d'Olot valida però no comparteix el posicionament d'Acció Climàtica sobre l'1+1 de la variant. El consistori continua defensant el 2+2 després del posicionament del departament. L'alcalde de la ciutat ha valorat les declaracions que va fer la secretària de Medi Ambient a Ràdio Olot i ha demanat màxima urgència per al procés mediambiental. Pep Berga també ha dit que li hauria agradat conèixer les informacions directament i no pas a través de la premsa. Informa Pau Masó.
Després de conèixer que Acció Climàtica donarà llum verda a la proposta d'1+1 per la variant d'Olot, l'Ajuntament també ha dit la seva. L'alcalde Pep Berga ha valorat les paraules que la secretària de Medi Ambient va dir a Ràdio Olot. Berga accepta, però no comparteix la posició d'Acció Climàtica.
Un 1+1 a mi em continua semblant, no em continua semblant una bona opció. Hem de tenir en compte que una variant de 2+2 dona molta més seguretat, dona molta més fluïdesa. Si a més està fet amb dos túnels, tots hem viscut l'experiència de tornar de Barcelona i trobar-nos el túnel de Bracons tancat per obres de manteniment. Si això tenim un sol túnel, passarà. Voldrà dir que aquell dia que passi que es faci manteniment, tot el trànsit haurà de tornar a entrar a la ciutat. O també penso que si no dona la fluïdesa que necessita, hi haurà molts vehicles que continuaran optant per passar per dintre de la ciutat.
L'alcalde d'Olot també diu que el fet que el túnel de la Pinya sigui d'1+1 pot provocar que, quan es faci manteniment, el trànsit hagi de tornar a passar per dins la ciutat. Berga també parla de terminis i, tot i confiar que la declaració d'ambiental estaria a punt aquesta primavera, demana màxima urgència a Acció Climàtica.
Aquests estudis informatius es van lliurar l'estiu passat a Acció Climàtica. Sé que van demanar correccions i que van demanar informacions complementàries que es van anar portant durant els mesos de la tardor, però ara el que demanaríem en aquest departament, en el Departament d'Acció Climàtica, és que tan aviat com sigui possible facin aquesta declaració d'impacte ambiental, que no deixin passar ni una setmana ni un mes més del que sigui estrictament necessari. A mi m'hauria agradat que aquesta declaració sortís ara a principi d'any.
Segons va informar la secretària de Medi Ambient a Ràdio Olot, l'aprovació mediambiental de la variant arribaria al mes de juny. Sobre les informacions que va explicar Ana Bernades a aquesta emissora, Berga també ha lamentat no haver-les conegut abans i haver-ho de fer a través d'aquesta ràdio.
Tampoc satisfà Salvem les Valls el que va dir Ana Bernades aquí mateix. Es mostra decebuda l'entitat amb Acció Climàtica. L'entitat ecologista valora de manera molt crítica el posicionament del departament en relació amb la variant d'Olot. Salvem les Valls diu que no s'entén com Acció Climàtica pot promoure carreteres i creuen que això és irresponsable, diuen textualment, i poc seriós. Davant les informacions que va avançar a Ràdio Olot, l'entitat es planteja iniciar la via judicial per frenar la construcció de la carretera Olotina.
Pocs dies després que la secretària de Medi Ambient anunciés a Ràdio Olot que Acció Climàtica preveu donar llum verda al projecte d'1+1 de la variant d'Olot, el col·lectiu més contrari a la infraestructura també ha sortit a dir la seva. Salvem les Valls es mostra decepcionada amb el posicionament del departament. L'entitat creu que Acció Climàtica ha de fer Acció Climàtica, diu, i es mostren desconcertats. Sergi Batlle és un dels portaveus de l'associació en declaracions a Ràdio Olot.
Home, moltíssima sorpresa. Un departament d'Acció Climàtica, com diu el seu nom, seria normal que el que fes fos acció climàtica. Les declaracions de l'Anna Bernades de l'altre dia, ostres, només hi faltava aquí uns, no sé, no, uns banderins aquí de celebració, de festa major, no? Si palpava una certa alegria amb el fet de donar ja per fet que desencallarien la part ambiental del projecte i que es tiraria endavant. Em sembla que no és gens responsable. Des del Departament d'Acció Climàtica s'ha de vetllar per tirar endavant accions climàtiques respectuoses, no pas promoure carreteres. És molt poc sèrio, molt poc responsable, molt poc analitzat. Bé, és que no ho entenem, estem desconcertats.
La secretària de Medi Ambient, l'Olotina Anna Bernades, també va assegurar a aquesta emissora que el traçat 1+1 és compatible, deia, per preservar els valors naturals del territori. Per Batlle, això no és correcte.
El Departament d'Acció Climàtica pot dir moltes coses, però no pot dir que és compatible amb els valors naturals. Aquest departament no ho pot dir, això. Ho pot dir el Departament d'Obres Públiques, si tu vols, però el d'Acció Climàtica no pot dir això. És mentida, no sabem que farem dels excedents. Ens estem carregant l'únic sòl rústic agrícola del terme municipal d'Olot i em diuen que és compatible amb els valors naturals del territori. No és correcte.
Després de veure que el Departament d'Acció Climàtica té voluntat de tirar endavant el projecte de la variant d'Olot, Salvem les Valls diu que es planteja obrir la via judicial per defensar la llei del canvi climàtic.
Els precedents dels moviments, diguem-ne, ecologistes, i aquesta paraula és una paraula que no ens agrada molt d'utilitzar perquè està molt gastada, però sí, els antecedents tots veiem que acaben igual. La llista, és igual, començant per Sos Costa Brava, que van per la C32, passant per Pinya de Rosa al seu dia, Cap Ras, és igual, tantíssimes actuacions que hi han hagut contra el medi ambient han acabat judicialitzades, i si nosaltres hem d'acabar, evidentment hi acabarem. Hem de defensar la comarca. Hem de defensar la comarca, és una mica el deure que tenim per les generacions que ens ve darrere nostra.
Salvem les Valls és la veu més oposada a la construcció de la variant d'Olot, sigui quina sigui la dimensió de la carretera. Als últims temps, l'associació s'ha mostrat fermament en contra de la infraestructura. A l'altra banda de la partida hi ha el col·lectiu empresarial representat per l'Associació d'Empreses Euram Garrotxa. Aquesta entitat s'ha mostrat sempre a favor d'una variant 2+2. En aquesta ocasió no ha volgut valorar el posicionament d'Acció Climàtica i, segons han explicat a Ràdio Olot, prefereixen esperar la publicació oficial de la declaració d'impacte prevista per al mes de juny.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Daifet ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
L'espai cràter d'Olot es posarà en funcionament al febrer i no tindrà inauguració. A causa de la situació pandèmica, l'equipament més important que s'inaugurarà en el mandat polític actual no tindrà una inauguració oficial. L'equip de govern ha decidit no celebrar una diada de portes obertes per inaugurar l'espai cràter per tal d'evitar situacions d'aglomeracions com a conseqüència de la pandèmia. D'aquesta manera, el Centre d'Interpretació dels Volcans es posarà en marxa sense inaugurar-se. Es faran, però, visites guiades grupals per a diferents sectors socials de la ciutat. Ho ha avançat l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
No tenim la intenció d'inaugurar l'espai cràter, tenim la intenció de posar-lo en funcionament. Estem en un escenari Covid que no ens permet alegries de massificació de gent. El que poden ser aquestes visites segures seran visites de 25 persones i n'anem fent per tots els sectors, doncs, que d'alguna manera han tingut relació amb l'espai. I bé, l'anirem visitant i tot, però no farem allò una inauguració, doncs, amb unes portes obertes tots de cop, perquè ens sembla que no, en aquest moment no és prudent, i com que aquest mes de febrer ja entrarà en funcionament, doncs ho farem d'aquesta manera.
L'espai cràter, doncs, s'inaugurarà al llarg del mes de febrer, però encara no hi ha una data concreta. L'equipament és una de les inversions més rellevants que la ciutat ha fet en els últims anys. Ha costat 4 milions d'euros i la majoria han estat finançats per fons europeus. El Centre d'Interpretació dels Volcans estava previst que es posés en marxa el setembre del 21, però l'urbanització de l'entorn ha retardat mig any la seva obertura. No deixem encara les qüestions de caràcter municipal, perquè hi ha hagut un canvi de cares a l'Ajuntament d'Olot. Canvi de regidors al grup municipal de Junts per Olot. Lluc Charles ha estat nomenat nou regidor d'Ocupació en substitució de Gemma Pujolà. Amb només 23 anys, s'ha convertit aquest dijous en un dels regidors més joves de la història de l'Ajuntament d'Olot. Amb la carrera d'Economia acabada fa poc, Charles ha entrat al consistori olotí en substitució de Gemma Pujolà, que ha deixat l'equip de govern per motius personals. Charles era el número 13 de la llista electoral que va presentar Junts per Olot en les últimes eleccions municipals. En la presa de possessió del càrrec, el nou regidor ha fet referència al fet de ser jove i també al seu esperit olotí.
Que assumeixo aquesta responsabilitat amb molta il·lusió i ganes de no només ser feina, sinó fer-la ben feta. Encara que em puguin veure massa jove, aquesta és una raó de pes per assumir aquesta responsabilitat i tenir l'oportunitat de treballar pel jovent de la ciutat, poder-lo representar i solucionar els seus problemes i inquietuds. Per acabar, que tenim molta feina per fer, els que em coneixen saben que sóc un boig lot, enamorat de la ciutat, de les nostres tradicions, dels nostres costums i, per què no dir-ho, enamorat d'aquest tret diferencial que ens representa el sol fet de ser olotins i que ens fa únics als ulls dels altres.
Charles també ha dit que treballarà per tres objectius clau en la seva nova tasca com a regidor d'ocupació.
El primer objectiu, la formació, orientació i la busca de feina de les persones que, per certes qüestions, tenen dificultats per aconseguir un lloc de treball. El segon objectiu, assegurar-nos que els ciutadans que ja tinguin feina sigui de qualitat, amb bones condicions i ben remunerada. I d'aquesta última em remeto a una cita que va dir el president dels Estats Units, Joe Biden, fa poques setmanes. Pay them more, pagueu-los més. I el darrer objectiu, per no menys important, captar i retenir el talent jove i qualificat. El jovent d'Olot i comarca, encara que hagin crescut i que tinguin el seu cercle familiar i d'amistats format aquí, moltes vegades l'última etapa formativa la realitzen fora de la ciutat i ja no tornen més, ja sigui perquè fora hi ha més oferta o millors condicions. Per tant, és talent que deixem escapar.
Charles agafa la cartera d'ocupació en un moment laboral dolç a la ciutat pel que fa a les xifres d'atur. La capital de la Garrotxa ha aconseguit reduir dràsticament l'atur aparegut durant la pandèmia i fins i tot s'han millorat les dades de persones sense feina que hi havia abans de la Covid. Us ho avança, Radio Olot troben una cuina il·legal en un domicili particular de la ciutat on hi treballaven persones sense papers. L'obrador clandestí no tenia els permisos necessaris ni complia les mesures higièniques. Al cans l'han desarticulat la policia local d'Olot i la policia nacional després de rebre diverses denúncies ciutadanes. La policia local d'Olot i la policia nacional han desarticulat una cuina il·legal en un domicili particular d'Olot. En ella hi treballaven persones en situació irregular. L'objectiu conjunt entre els dos cossos arriba després que uns ciutadans denunciessin que s'havia muntat aquest obrador il·legal en un pis de la ciutat on hi estaven explotant laboralment persones. Arran de la denúncia, els dos cossos policials van investigar el domicili i també els punts on es venien els productes cuinats en aquest obrador. Finalment es va fer una entrada al domicili on es feien unes postres típiques de la Índia, on es va comprovar que no es complien les mesures higièniques necessàries. L'espai estava brut, els aliments no estaven refrigerats i es trobaven en mal estat de conservació. A més, no hi havia cap registre sanitari ni es podia determinar tampoc la seva procedència. Els responsables de l'Agència de Salut Pública de Catalunya van aixecar un acte d'infracció per aquest motiu. A més, l'operatiu policial també va investigar 7 locals d'alimentació i va detenir 2 persones per infringir la llei d'estrangeria. Es van notificar 3 infraccions a la normativa de treball i 3 actes més pel Departament de Salut Pública. A la pàgina econòmica, les exportacions de les càrnies gironines no aconsegueixen remuntar registres i han caigut gairebé un 25% durant el novembre. La situació que viu el clúster, que pateix el fre en la compra de porcí per part de la Xina, contrarresta, però, amb la d'un altre sector motor de l'economia gironina, perquè les químiques, incloses les farmacèutiques, han crescut fins a un 23% a l'exterior. Això, lligat a la crescuda de vendes de maquinària, fa que les exportacions gironines tanquin el mes de novembre creixent un 3,2%, situant-se en 559 milions d'euros. De retruc, això també es trasllada a l'acumulat del 21. Entre gener i novembre, les vendes a l'exterior ja voregen els 6.000 milions d'euros. A Girona Ciutat, els preus de lloguer per un pis es mantenen al mateix nivell que el 2008, abans de la crisi econòmica. Segons dades de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, la pandèmia no ha alterat en excés els preus, ja que a finals del 2020 els preus se situaven als 600 euros, però a mitjans del 21 van pujar als 650. Aquest és el preu més elevat de mitjana que s'ha registrat a la ciutat. Pel que fa a Figueres, els preus es mantenen estables des del segon trimestre del 18 en una mitjana que va dels 450 als 470 euros. Abans de la crisi econòmica, els preus eren 100 euros més elevats que la mitjana actual. A Olot s'ha tancat el 2021 amb un preu de 450 euros de mitjana, mentre que els màxims registrats al 2008 eren de 425. És el moment de deixar anar el cos. El nou sismògraf escalfa motors. L'organització ja ha posat dates i ha anunciat alguns artistes per l'edició transformada i transformadora d'aquest 2022. El festival vol que les creacions artístiques que s'hi representin tractin el moviment i el paisatge. Una mostra és l'eslògan d'aquesta 14a edició, que es presenta com el festival que detecta el moviment del cos i del planeta. Es farà entre el 7 i el 10 d'abril, tot i que una setmana abans ja es representaran 3 espectacles.
El sismògraf del 2021 acabava amb l'anunci que el festival es transformava, deixava el turquesa per agafar el verd. De la indústria es passava la sostenibilitat. I és que l'organització vol ser conscient de la situació geogràfica del festival i per això vol tenir en compte l'entorn i el paisatge que el defineix. Amb aquests canvis, el certamen avisa que treballarà per oferir propostes artístiques que no es regeixin només en la dansa, sinó que siguin arts vives que mostrin el cos i el moviment en una perspectiva de responsabilitat social i ecològica pel nostre entorn. La directora artística del festival, Estena Busquets.
Volem una mica ampliar horitzons, per això hem canviat el característic color turquesa per al color verd, i el que estem plantejant és de passar de ser un festival de dansa a passar a ser un festival de moviment. I per això diem sismògraf, el festival que detecta el moviment, com sempre, però ara del cos i del planeta. És a dir, un festival que contingui totes les formes d'art que posen el cos en una situació artística, i això vol dir dansa, vol dir circ, vol dir performance, vol dir passejades artístiques, vol dir qualsevol cosa que ens relacioni el moviment amb el paisatge que ens envolta.
De moment, aquest dijous ja s'han anunciat els primers espectacles que es podran veure aquesta primavera. El més destacat és Nebula, de la brasilera Vania Benoit, que es podrà veure en el cràter del volcà del Montsacopa. En ell, l'artista en solitari parlarà de la relació entre el cos humà i la natura en un context post-apocalíptic. Benoit crearà rituals de curació, fertilitzarà l'espai i buscarà l'estat original dels elements. Busquets avança algunes característiques del format d'enguany.
Venim d'un festival molt extens en el temps, com va ser el de l'any passat. Ho vam haver de fer per adaptar-nos a la situació pandèmica amb la que estem vivint. El que pretenem també amb el format del festival d'aquest any, que recupera els 4 dies intensius del 7 a l'11, però que té aquesta introducció el dia 2 i tindrà unes altres rèpliques tant el 24 com el 29 d'abril, doncs és una mica posar les coses espaiades tant en el temps i també en l'espai físic perquè sigui més fàcil pel públic i perquè ens puguem adaptar molt millor amb aquesta situació canviant que tenim, que cada 5 minuts ens passa factura, no?
El sismògraf d'aquest 2022 també mantindrà l'itinerari de dansa al Parc Nou, que s'ha anat consolidant en els últims anys. Sota el nom Parc Nou en Moviment, els visitants podran veure 5 companyies que presentaran les seves peces en espais a l'aire lliure del Parc Urbà. El sismògraf 2022 es farà d'aquí a 3 mesos, del 7 al 10 d'abril.
De la dansa anem directament al jazz, perquè arriba el primer concert de jazz Olot de la temporada. La sala El Torín acollirà el músic gallec Chan Campos amb el seu nou projecte titulat En Realismo. És el tercer àlbum del Chan Campos Trio, un grup format per 2 gallecs i un asturià apassionats per la música jazz i la seva manera d'entendre-la. Serà la primera vegada que actuen a la capital de la Garrotxa. Les entrades ja es poden comprar a través del web d'Olot Cultura.
Chan Campos lidera des de fa més de 15 anys el seu projecte més personal, Chan Campos Trio. Es tracta d'una proposta de jazz contemporani difícil d'etiquetar i en contínua ebullició, un qualificatiu que pot semblar confús però que el mateix artista gallec utilitza. Ara es troba presentant el seu tercer treball, que porta el nom de Realismo. El grup està format pel mateix Chan Campos al piano, Horacio García al contrabaix i Iago Fernández a la bateria. Campos explica com va néixer el grup i el perquè del seu interès per la música jazz.
Somos músicos de jazz y lo que hacemos supongo que se llama jazz, ¿no? Porque tiene un enfoque bastante jazzero. Nuestra filosofía también es que el jazz precisamente es un género abierto y permeable, ¿no? Y que precisamente nació como como una música pues que abría las puertas a todo tipo de influencias ¿no? Y por el hecho de ser espontánea, pues casi prácticamente todo tiene cabida en él, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros lo que intentamos es tener un poco esa mentalidad.
Un interès pel jazz que l'ha portat a experimentar amb diferents persones i formes. Realisme és el tercer treball de la banda després de Oryx Cero i Ectropia, reconeguts per la seva originalitat i per aconseguir assentar les bases d'un estil propi més enllà d'aquest gènere musical. Campos explica que amb Realismo busquen trobar un treball sonor diferent.
Hay un trabajo a nivel sonoro pues mucho más profundo, ¿no? Y creo que mucho más coherente con la música que hacemos. En este disco y también en el directo, estará con nosotros en el concierto, hay un productor y técnico de sonido, que él sí que no viene del mundo del jazz, sino que más del hip hop, de la electrónica.
Serà el primer concert de jazz del 2022 a Olot. Es podrà veure demà dissabte a partir de les 8 del vespre a la Sala Turín d'Olot. Les entrades estan disponibles al web d'Olot Cultura o a taquilla el mateix dia del concert.
Maria, ningú diria que et vas trencar el maluc.
Estic tan contenta. M'he recuperat gràcies a la noia de Servillar que ha fet la feina de casa i m'ha ajudat a fer els exercicis de rehabilitació.
Servillar, empresa de col·locació de personal, líder a la comarca amb més de 10 anys d'experiència. Fem els tràmits d'altes i baixes. Som al carrer Maria Vairada 4, tercer quarta d'Olot. Els telèfons 972 27 08 64 i el 678 47 60 45 i a servillar.cat. A Servillar et volem a casa.
L'esport a Ràdio Olot.
Propera estació, Vilatenim. La Unió Esportiva Olot espera no desviar-se del camí de la victòria en el primer derbi gironí de la segona volta. Intentarà superar el Figueres per sumar el sisè triomf consecutiu i afrontar d'aquesta manera amb garanties dos partits d'altura contra el Manresa i el Girona B. Els olotins són líders i els figuerencs onzens classificats. Ens ho explica en David Planella.
Primer contra 11, separats per 17 punts. És a priori un partit desigualat, però en un derbi pot passar qualsevol cosa. En un partit de rivalitat històrica i de rivalitat geogràfica, la classificació no val per res. El tècnic de l'Olot, Albert Carbó, està convençut que el seu equip no relaxarà després d'haver sumat 5 victòries consecutives amb 14 gols a favor i només 3 en contra.
Després d'un molt bon resultat que vam assolir el diumenge passat contra el Vilafranca, ara si penséssim que ho tenim tot fet i que podem guanyar tothom, seríem nosaltres mateixos el pitjor rival. Hem de seguir amb aquesta mentalitat d'afrontar cada partit amb el màxim respecte, juguem contra qui juguem, tots els partits són disputats, tothom està guanyant a tothom.
L'Olot passa pel seu millor moment de la temporada i a fora de casa ha trobat la fórmula de l'èxit. En les últimes visites a Castelldefels, Vilassar i Sant Andreu ha estat pràctic i efectiu, sempre ha deixat la porteria zero i ha sumat els 3 punts. Ara, però, visitarà un escenari, Vilatenim, molt diferent aquests tres. El camp del Figueres és de gesp artificial, però de dimensions grans.
Sí que és veritat que la gespa no està en les millors condicions, però bé, sempre fa goig jugar en aquell estadi, pots practicar un bon futbol, i bé, ens espera un molt bon partit diumenge. Sí que tinc clar, doncs, que l'Olot anirà a Vilatenim a intentar aconseguir la sisena victòria consecutiva. Tenim tota la plantilla endollada, tenim tota la plantilla que vol sumar la sisena, té ganes de seguir amb aquests registres. Com ho farem? Això ens ho quedem per nosaltres.
El de diumenge serà un partit molt especial per molts membres de la plantilla de l'Olot. Xavi Ferron i Sergi Arranz són de Figueres i han jugat a Vilatenim. Oriol Ayala i Eric Vilanova també han vestit la samarreta del conjunt figuerenc i fins i tot l'entrenador, Albert Carbó, té passat a la Unió Esportiva Figueres.
Em van ajudar a créixer com a entrenador, vaig fer una temporada al cadetà del Figueres i una segona temporada on vaig estar al juvenil i vaig tenir l'oportunitat de coordinar el futbol 11 i bé, després ja va ser el meu salt al futbol amateur on vaig anar a Peralada. Per tant, bé, tornem a un club on hi he tingut passat i això fa que tingui, doncs, un punt més especial.
El Figueres-Olot es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi de Vilatenim. Es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des de les 4.
I l'Olot afrontarà el derbi a Figueres sense Albert Blázquez. El capità es perdrà el que queda de temporada. S'ha hagut d'operar d'una lesió parcial al tendó d'Aquiles i s'haurà de d'estar uns mesos de baixa. L'Olot no descarta fitxar un nou lateral dret, David.
La Unió Esportiva Olot perd el seu capità. La lesió d'Albert Blázquez al tendó d'Aquiles ha estat més greu del que s'esperava i l'ha obligat a passar pel quiròfan. S'estarà uns mesos de baixa i la previsió inicial és que no pugui jugar més aquesta temporada. Ho explica l'entrenador, Albert Carbó.
Tot ha estat molt ràpid, ens avisen ahir que el millor per ell és que passi per quiròfan. Avui mateix al matí s'opera i molt males notícies pel grup, molt males notícies per ell. Perdem el nostre capità en principi pel que resta de temporada. Anem a veure com surt l'operació, esperem que tot surti bé i es pugui recuperar bé per si pot arribar i si no doncs per afrontar la temporada que ve. És un futbolista molt important per l'entitat i bé, ara ens haurà d'ajudar des de fora el terreny de joc.
Blázquez ja arrossegava molèsties des de principis de temporada. De fet, va ser suplent a la quarta jornada al camp del Manresa i també la setmana següent contra el Girona B, precisament per aquesta lesió. Ara s'ha complicat, va ser baixa l'últim partit contra el Vilafranca i finalment els metges li han recomanat operar-se. Ara l'Olot es plantejarà si cal fitxar o no un altre lateral dret. Carbó no ho descarta.
Tot ha estat molt ràpid, ens hem de reunir, Sergi continua treballant i bé, si segur que si ha d'arribar un futbolista que ens ajudi a millorar aquesta plantilla que tenim i que ens ajudi a assolir l'objectiu, doncs el club doncs espero doncs que ens ajudi i fem un esforç doncs per tenir la millor plantilla.
Sense Albert Blázquez, l'únic lateral dret de la plantilla és Eric Callís, el jove garrotxí de 20 anys, debut aquesta temporada a la categoria i està rendint a un bon nivell.
Amb els esports tanquem el nostre informatiu. Com sempre, gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.